Bona nit. A partir d'ara, tu jugues. Cipsa, espònsor oficial de l'hoquei Sant Feliuenc i Esports Sant Feliu patrocinen aquest programa. Avui, la veritat és que tenim moltes notícies i totes importantíssimes. Sempre en generem. L'esport en genera moltíssimes i són notícies que, evidentment, anirem desenvolupant al llarg del programa. En canvi, algo que serà la informació del futur, algo que no és la informació de l'avui, però que s'està generant ara, perquè en el futur en puguem parlar i molt, perquè normalment no sabem per què, doncs els equips bandera són sempre els que aporten la informació esportiva de qualsevol mitjà de comunicació. El esport base sempre queda una miqueta en segona posició, queda una miqueta al darrere, no? També a vegades és perquè inclús els mateixos clubs no troben aquella persona que, o no perquè no vulguin, sinó perquè evidentment doncs, hi ha moltes tasques a fer, però aquella persona que pugui una miqueta doncs, potenciar i fer escoltar que també hi ha un esport base, que hi ha un esport de més jove que s'està creant i que s'estan fent moltes coses i que s'han d'informar. En tot cas, on aquest any sí que es va fitxar una persona perquè es dediqués única i exclusivament a la seva base, és el futbol, amb el fitxatge d'en Quel Palau, d'en Miquel Palau, en la directiva. I la veritat és que està fent una tasca impressionant perquè en parlem de l'esport base. I sempre ha estat amb nosaltres estirant-nos de les orelles perquè en parlem, ja ho intentem fer des del blog i des de tots els mitjans, però avui li podíem donar el protagonisme que es mereix. En una jornada en la qual doncs, el nostre esport base dona doncs, cada dia alegries també doncs, a pares, aficionats i a tots els que sentim els colors de Sant Feliu de Codines. I per això volem destacar els resultats aquesta setmana aquí, en l'editorial del nostre esport base, perquè començarem per un dels equips que ens ha donat una gran alegria, que és l'Alavive, que ha aconseguit un resultat positiu després de molt de temps, un empat amb un partit en el qual va fer més de 25 ocasions de gol, és a dir, que incloent-hi dos pals, és a dir, que hagués pogut tenir un resultat impressionant. I per això des d'aquí volíem enviar-li a aquest Alavive una felicitació. Felicitació que va també doncs, extesa a l'Alavi A, tot i que va perdre per 0-1 a casa davant del Tona B. També li volem enviar felicitació als prebenjamins, tot i que aquesta setmana es veu que les coses no han anat gaire bé per ells. El Benjamí A, que va aconseguir una bona victòria al camp de la Torreta per 3-9. I per tant, doncs, també els hi podem donar aquesta felicitació. I al Benjamí B, també, que tot i que va perdre, doncs, també li podem enviar una grandíssima felicitació al cadet i al juvenil, que porta 4 victòries en 5 partits, el juvenil. Déu-n'hi-do la reacció del juvenil després que doncs, guanyés en aquesta setmana amb un gol in extremis d'Àlex Mella, que va desfermar doncs, l'eufòria al municipal Francesc Garriga. La veritat és que doncs, a tot aquest esport base li volem donar les gràcies i les felicitacions, perquè sou el futur, sou la informació del futur. I alhora volem enviar un missatge per pares i entrenadors. I és el missatge de dir-vos que l'esport base encara no és competició. Tot i que hi sigui implícitament, l'esport base és un pas de formació de la nostra canalla, dels nostres joves. I no formem divinitats, no busquem cracs en allà, no busquem diferències. Tots són iguals, tots són jugadors. I tots el que han de fomentar és el corporativisme, és a dir, el joc en equip, que per això el futbol és un esport d'equip, com molts altres esports. En tot cas, benvinguts a una nova edició del Tu Jugues. Un programa que no podria ser possible si no fos per l'equip format, com sempre, a la porteria, amb en Pau Ibarz a la producció i el control de mandos. Bona nit, Pau.
Hola, bona nit, Quim.
Una mitja repartint joc, el Ton. Bona nit, Ton.
Bona nit, Quim.
I jo rematant els gols, el Quim Martínez. Algú ha de ser el crac, tu. I un equip que quan funciona diuen que sona música, no? Que és harmonia. Quina ens acompanyarà avui en aquest Tu Jugues d'avui?
Avui ens acompanya alguna mica eclèctic. És en Llibert Fortuny en el seu últim CD. que és una mica doncs, així un canvi d'estil del que ens tenia acostumat, que fèiem jazz una mica així més melòdic i tal. Ha passat a fer una música molt electrònica. Puc tenir el plaer de dir-vos que vaig ser del primer al segon que va tenir el CD, per tant, és un luxe, i doncs ens acompanya amb una mica de música.
Veiem com sona aquest Llibert Fortuny. És molt eclèctica, eh? Al final semblarem una cadena d'aquestes musicals, eh? No sé quina, però ja el Tujuga s'està una mica fent una mena de metamorfosi en la qual hi cap tot una miqueta.
Però de moment almenys no posem coses comercials o no molt comercials, que ja també és important.
També és important. Donem una alternativa a la música. I, evidentment, nosaltres el que sí que hem de fer és saludar a tothom i sempre doncs, amb un hola. És la millor salutació, però clar, si ens la volen retornar, Ton, diverses vies tenen, no?, per fer-ho.
Sí, avui tenim diverses vies, com sempre. Tenim el telèfon del directe, el 938663239, doncs que el Pau, amb la seva amabilitat característica, us atendrà. Els SMS és el 634457306, per correu electrònic a info@tujugues.com i, evidentment, doncs, en el xat del programa que tenim aquí ja actiu amb el Raül, que ens demana si ens pot escoltar per internet. Hem de dir-vos que tenim problemes no nostres, sinó del servidor que ens serveix la ràdio per internet, que ha dit prou, porta un parell de dies desconnectat i ens està donant doncs, molts mals de caps perquè doncs, ens consta que no és problema nostre.
I a més, fa ràbia perquè, com que no és problema nostre, és més difícil de solucionar, no? Però bueno, estem en allò.
I destacar un punt important, que avui doncs, reestrenem l'antena de l'Ajuntament Vell, que doncs, ens permet doncs, arribar fins al Racó del Bosc i pràcticament fins a Sant Quirze Safaja, vull dir que és...
Doncs ja sabeu, agafeu un transistor i a la vella usança, doncs podeu estar en contacte amb nosaltres pel transistor i evidentment demà i tots aquests dies a través del nostre blog, aquest www.jugues.com, que tindreu el programa per escoltar-lo en directe quan vulgueu, descarregar-vos amb l'iPod, amb l'MP3, on vulgueu, i escoltar-lo quan aneu a treballar, etc etc. I a més, doncs, ja hi hem penjat enquestes noves, bueno, hi ha infinitat de coses en aquest blog que ja comença a activar-se, com s'activa la temporada i el nou any després de totes aquestes festes de Nadal que ja tenim mitjanament a l'oblit, no? Ja no ens en recordem gaire. En tot cas, jo penso que el millor que podem fer per començar a agafar ritme, de la mà d'en Tom Falqués, el que hem de saber i el que hi haurà en el programa d'avui el Tu Jugues i els Esports de Sant Feliu. I comencem parlant de futbol. El Sant Feliu, perdoneu, torna a guanyar a casa i s'allunya una mica més dels llocs de descens.
El partit va venir marcat en els instants previs del seu inici per la mort del jove aficionat del Sant Feliu, Jordi Canari, a qui se li va retre un minut de silenci. A partir d'aquí, el protagonisme va tornar al terreny de joc amb una gran primera part. Els aficionats van poder gaudir d'un joc molt directe i amb moltes ocasions de gol en els primers 45 minuts, que van acabar amb un 3-1 a favor del Sant Feliu, amb dos gols de Ricard, de Coca i un de Lluís Hinojosa. A la represa, els codinencs van sortir desconcentrats i alguns jugadors mostrant símptomes de clars de fatiga. Un fet que va aprofitar el júnior per controlar més el partit, però no va ser fins al darrer minut que els visitants van poder fer el 3-2. La bona notícia de la jornada, més enllà que aquesta victòria deixa el Sant Feliu a 5 punts de la zona de descens, va ser el retorn de Rubén Hidalgo després d'una llarga lesió. Se'l va veure molt recuperat i va demostrar que és un dels millors reforços o fitxatges d'hivern que podia fer el club.
El Tercera Territorial s'estavella a un partit a priori assequible.
El canvi d'en Pep Acosta al minut 1 va causar un cop, a causa d'un cop de colze a l'ull, va aconseguir descol·locar l'equip i un rival de mitja taula que no entrena cap dia només va necessitar un gol per endur-se els 3 punts. Tot i la derrota, els codinencs es mantenen segons, però ja 5 punts de líder a qui visiten la propera setmana.
Continuem amb hoquei. Festival golejador del Cipsa Sant Feliu sobre el Vendrell.
El primer equip del Cipsa Sant Feliu s'imposa per 7-5 al Vendrell, en la que és la seva tercera victòria consecutiva. Els codinencs van començar molt concentrats al partit i van arribar a la mitja part guanyant per 3-0. Les ganes de Sant Feliu de foradar la porteria visitant van quedar paleses quan a 10 minuts del final guanyaven per 6-2. La relaxació de l'equip en defensa va fer que encaixés 3 gols i va aportar una emoció innecessària al final del partit. Les notes positives del partit són el retrobament de Jordi Casabelló amb el gol, que en va fer 2, el golaç de Roger de Valls de penal i el debut del jove Marc Faixes firmant una gran actuació.
El Cipsa en plaça de Copa del Príncep.
La combinatòria de resultats i el gol a baraix fa que el CIPS Sant Feliu ocupi aquesta jornada la quarta posició de la classificació, lloc que li donaria accés a la Copa del Príncep que celebrarà els dies 31 i 1 de febrer al Vendrell.
La segona catalana perd el derbi contra el Vigas.
Davant d'un pavelló pràcticament ple, el Cipsa i el Vigas i Riells van oferir un gran espectacle d'hoquei. El derbi no va desmereixer la classificació que ocupen els dos equips a la taula i va estar carregat d'emoció. Al principi del partit va estar marcat pel respecte dels dos equips i la possessió de pilota pel Sant Feliu. Tot i això, el Vigas es va adelantar en el marcador amb dos contraatacs molt ben entrenats. Abans de la mitja part, però, els locals van reduir distàncies. A la represa, els de Carles Marín van començar a creure en les seves possibilitats i van posar-se per davant el marcador amb gols de Fages i Vandenkamp. El Vigas, però, va fer valer la seva condició de líder i va ser capaç de remuntar un partit fins al 3-5 definitiu. Aquesta setmana l'equip té un partit molt important al Malgrat de cara a mantenir les seves aspiracions a l'ascens.
L'equip femení segueix jugant amb foc.
Nova derrota del Nacional Catalana i ja en van 10 en aquesta lliga. Aquesta vegada van perdre la pista de Voltregà per 5-1. Les noies de David Piera ho van donar tot, però les de Sant Hipòlit van ser molt superiors. Dic també, Quim, que aquesta setmana l'equip B doncs, ha descansat i, tot i així, segueix a la part alta de la classificació.
I avui en el programa tindrem diversos protagonistes. En breus instants doncs, parlarem amb Marc Fages, jugador del Primera Nacional d'hoquei del CIPS de Sant Feliu, que aquesta setmana va debutar per primera vegada amb el primer equip i amb unes molt bones sensacions. Recordem el Tujugaire de bronze d'aquest any. També parlant d'hoquei tindrem amb nosaltres en Carles Marín, segon entrenador d'aquest primer equip del CIPS de Sant Feliu i entrenador del CIPS B, amb el que parlarem també d'aquest bon inici de temporada del CIPS B i del primer equip. Ho farem en breus instants també aquí al Tu Jugues. També tindrem protagonista per la part de futbol, evidentment. Tindrem amb nosaltres en Santi Rodríguez, entrenador del primer equip, que parlarà amb nosaltres doncs, de la situació que està vivint l'equip, una mica millor que no abans de Nadal, i de tot el que ha succeït al llarg d'aquesta primera volta que va acabar aquest cap de setmana. I com no, un darrer protagonista del Tercera Territorial. Hem recuperat un jugador que semblava que ja havia penjat les botes, però ha tornat a jugar amb el Tercera, i el tindrem aquí. Ja descobriríeu qui és en breus instants. Aquí, el Tu Jugues.
Pots participar al Tu Jugues trucant al
93-866-3239,
enviant un SMS al
634-45-7316,
a través del correu electrònic
info@tujugues.com
o pel nostre chat al
3bdplus.tujugues.com.
Un estic i una pilota, això no és hoquei. Per hoquei del bo, el de Sant Feliu de Codines. El Tu Jugues, el 107.2 de la FM. Si tu jugues, l'hoquei Sant Feliuenc també. I com dèiem, començàvem parlant d'hoquei, victòria del CIPSA, que segueix amb ratxa, segueix amb bona línia, consolidant-se, quart classificat. Qui ho diria, després de com va començar la Lliga, que a finals de la primera volta ens trobaríem entre les quatre primeres places, no, Ton?
Home, és una bona notícia, i ja feia des que la cosa començava a encarar-se, porten tres victòries consecutives. Aquesta setmana amb el Raspeig doncs, és un partit complicat, evidentment, perquè anar a jugar a Raspeig sempre és difícil, però bé, és una bona dinàmica, no? a més, perquè la dinàmica de l'equip ha canviat molt. Estaven a principi de temporada una mica negatius, que les coses no sortien bé, i des dels entrenadors i tothom ho deia, no? Que, ostres, doncs, falta fer el crec El mateix crec que vam fer l'any passat una mica amb una situació bastant paral·lela que estem vivint en aquests moments. El que passa que la vam fer un mes més tard. Vam començar, doncs, sembla que era a partir del mes de febrer, a guanyar tots els partits fins al final de la temporada, que ens van deixar, doncs, amb una classificació molt digna. I les sensacions són molt, molt bones.
Home, tant de bo, doncs, aquest crec sigui ja fins a final de temporada, perquè si seguim a la línia segurament podríem parlar d'un Cipse Sant Feliu de Hockey Lliga, eh?
Això és com allò que diu el Guardiola, no? Pas a pas i mica en mica. Però bé, vull dir, evidentment, si seguim guanyant, si seguim la línia que és guanyar tots els partits, doncs es pot estar a dalt.
Aquesta setmana es va jugar contra el Vendrell, un equip que també serà notícia en breus instants, ara en parlarem, per el tema de la Copa del Príncep, però un partit en el qual, si més no, els aficionats ho van passar de meravella, perquè un festival de gols 7-5 és per, bueno, per tant de bo tots els partits els poguessin veure així, no?
Sí, tot i que, bueno, al final del partit van tenir un penal que anàvem 7-5, haguéssim pogut fer el 7-6 i haguéssim patit una micona més, però ja, el Vendrell, des del meu punt de vista, no va ser un rival molt fort pel Sant Feliu. Sant Feliu va jugar molt bé, evidentment va jugar molt vertical, amb grans ocasions de gol, i més a més, vull dir que des del primer moment es va veure que anaven per feina, no? Tota la setmana ho dèiem, que era un partit molt important, doncs, per assegurar la dinàmica, no? Per dir, ostres, pues 3-3 i estem allà, estem a dalt, i doncs, el combinatori de resultats ens ha posat, doncs, a la situació que estem.
I ens ha portat una situació en la qual el bon joc de l'equip permet també als tècnics tenir la confiança per poder començar a donar minuts a jugadors, doncs, que venen de les categories inferiors, que s'han format i que mica en mica, doncs, es van fent un foradet dins de les primeres plantilles. I aquesta setmana vam tenir un debut, no, Ton?
Sí, de fet és un redebut, perquè el Marc ja, doncs, em sembla que la temporada passada va disputar, no sé si en 3 minutets amb el primer equip i així, tot i haver-hi anat convocat moltes vegades, doncs, per diferents qüestions, doncs, de baixes o de lesions o de sancions. Aquesta setmana la seva presència en el primer equip la va propiciar tant la baixa del Guillem Casals, que té un problema amb el psoas, i la sanció per acumulació de targetes de Marçal Giral, i, bueno, va fer que el Marc, doncs, fos el tercer home de la banqueta.
Un problema amb el psoas? Això
què és? Psoas ilíac, que és un múscul que s'insereix aquí a la cadera, que si vols algun dia t'explico la sanció que fa quan es trenca, perquè jo també ho he patit, i és una lesió emprenyadora, perquè...
Bé, és que jo què sé, dic el psoas, dic, no sé, potser és un amic o alguna cosa...
Hem de fer classes de medicina.
Exacte, no som professionals en aquest sentit, no estem molt ficats. En tot cas, sí que estem ficats és en tenir aquí els protagonistes quan les coses succeeixen, i crec que tenim en directe nosaltres el redebut, o el redebutador d'aquesta cap de setmana.
El redebutant, sí.
O el redebutant, això. Marc Fages. Marc, bona nit.
Bona nit.
Bé, bueno, felicitats.
Bueno, moltes gràcies.
Per aquest redebut, per el tu jugaire de bronze, mica en mica sembla que aquesta temporada pot ser la teva temporada, no?
Bueno, anem pas a pas. De moment, un dia, pues, vam començar bé.
Bueno, com et vas sentir al primer equip?
Home, doncs em vaig sentir molt bé, una mica nerviós, però bueno, tots els jugadors t'ajuden i et fan entrar en el partit.
La pressió és diferent quan surts a la pista amb la samarreta defensant el Cipse A que el Cipse B?
Home, una mica sí, tot i que és que amb el Cipse D ja estic acostumat, i amb el Cipse A, pues, és allò que hi ha més... és més difícil.
Quines diferències hi ha entre jugar amb uns i amb uns altres?
Doncs que amb el primer equip el joc és molt més ràpid, no te n'adones i tens 4 jugadors a sobre, i amb el segon equip és tot més tranquil.
Clar, deu ser el segon equip, la diferència amb els de baix és molt més gran que no passa en una lliga que està hiperapretada, la lliga, la primera nacional aquest any.
El fet que comentaves de la pressió es nota molt, sobretot jo vaig veure molt clar l'any passat en un partit de, quan va debutar l'Adrià per allà demà, em sembla que era Oviedo, o fa 2 anys, que el nano ja estava nerviosíssim per entrar, va entrar i els 30 segons s'està ofegant de la situació d'estrès pròpia de debutar i tot. És un nano que físicament està fortíssim. I ell m'ho deia, diu, és que el primer minut les he passat molt putes per doncs, poder suportar la pressió i la sensació aquesta d'ofec. No?
Tu et vas ofegar o què, Marc?
No, mira, em va semblar raro, però no sé. Tots els companys em van apujar bé i això, i no em vaig posar gaire nerviós, de veritat.
Bueno, doncs ja et comences a veure ja sent un jugador fixe a la primera plantilla o no?
No, ni molt menys. Jo vaig als entrenos i després l'entrenador, el Paco, si em convoca, pues millor, però de moment no m'hi veig encara.
En tot cas, en el Cipse B també aneu amb una línia impressionant aquesta temporada. A banda d'aquests darrers dos resultats, que han anat una miqueta més complicadets, però fins ara la cosa anava molt fina.
Sí, home, la cosa segueix anant molt bé. Hem tingut dos partits una mica difícils i no els hem guanyat, però bueno, seguim endavant.
Doncs Marc, simplement et volíem felicitar per aquests minuts en el primer equip. Esperem doncs, anar-te veient cada vegada més, que vagis agafant aquest protagonisme. S'han de començar a fer relleus i donar suport als de la casa, com en Marc Vila, que el tenim allà solet, pobre, i heu de començar a pujar doncs, des de sota, a fotre-li un cop de mà als codinencs d'aquí Sant Feliu.
Ho intentarem, ho intentarem.
Una abraçada a Marc i moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Vinga, moltes gràcies.
Marc Faixa, jugador de, no sé ja si dit de la primera plantilla o suposo que encara és del Tipsa.
No, de fet, el Marc juga amb tres equips perquè també juga amb el júnior, vull dir que està pluriempleat, a més porta un equip de base. Vull dir, tot això m'agrada que hagi succeït així aquesta setmana perquè va haver-hi molta gent o vària gent que em va preguntar quins mèrits tenia Marc Faixa per estar a la llista de finalistes del Tujugaire. I jo els deia, bueno, ja ho veureu, ja ho veureu, ja ho veureu. I realment penso que el Marc doncs, havia fet mèrits doncs, per a ser allà on era, perquè doncs, ja dic, hi va haver gent que m'ho va preguntar i fins i tot em sembla que en el blog vam tenir alguna qüestió sobre aquest tema i bueno, a part de que ho va triar l'audiència evidentment, però els mèrits esportius jo penso que estan bastant clars i bastant sòlids.
Home, jo crec que si algú ens pot donar mèrits o de mèrits de per què en Marc Faixas era o no era entre aquests finalistes i sobretot pot arribar a ser un gran jugador és el seu entrenador, que el tenim aquí amb nosaltres, en Carles Marín. Bona nit, Carles.
Bona nit.
I moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres per convidar-nos.
Bueno, un jugador com en Marc Faixas té mèrits o no té mèrits per estar entre els finalistes en un poble com Sant Feliu?
És un jugador molt regular. El que aporta l'equip, el que fa sempre ho fa bé. I aleshores et dona molta regularitat i et dona molt equilibri dintre l'equip. I en un futur no molt llunyà, doncs esperem doncs, que es pugui consolidar dins del primer equip, però tot ha de ser d'una forma que vingui sola i natural. Aleshores, doncs, si els resultats acompanyen i la classificació acompanya, sempre es pot fer entrar gent jove dintre del primer equip i doncs, aconseguir una miqueta l'objectiu doncs, que gent de Sant Feliu pugui estar a dintre de l'equip de Nacional.
Uh-huh. En tot cas, parlant del primer equip que ens comentaves ara, la participació de Marc Faixas, en Carles Marín, a banda de ser entrenador, primer entrenador del CIPSA B, és també segon entrenador del CIPSA A, del de Primera Nacional, que aquest any sembla que, Carles, la cosa pinta molt bé, no? Perquè la primera volta que sempre se'ns havia donat tan malament en els darrers anys, aquest any anem quarts, tot i que és una lliga molt apretada per dalt.
La cosa pinta bé, però pinta bé al principi encara que els resultats no acompanyessin. És a dir, quan estàs als entrenaments i veus el sacrifici i l'esforç que fan els jugadors i que en cap moment no hi ha hagut ningú dintre de l'equip ni ens ha donat la sensació de dintre del club que s'ha posat nerviós en cap moment, perquè a més són jugadors que hi estan acostumats a patir també a la part baixa, no els hi agafa de nou, sabíem que tard o d'hora doncs, els resultats començarien a arribar. Em va passar l'any passat, doncs, que com deia molt bé en Ton, a partir d'en Fabrés va començar a guanyar molts partits, i aquest any doncs, bueno, s'han guanyat 3 partits consecutius i ens hem col·locat en una posició doncs, que ens dona molta tranquil·litat. Uh-huh. Molta tranquil·litat, però sobretot perquè sabem que ens falta una miqueta menys per arribar a l'objectiu matemàtic de la salvació. Després, hi ha equips amb molt més pressupost, hi ha clubs amb objectius molt més alts que moltes vegades els tenim per sota, i després, doncs, amb la dinàmica aquesta, ja veurem on arribem.
Sí, et volia tallar perquè sempre dieu als entrenadors, sobretot quan, com diuen allò, a toro pasado, no? Que estàvem tranquils, que quan les coses no anaven del tot bé a l'inici... Doncs,
és la realitat.
La sinceritat, no? De pensar, realment esteu tranquils? Vull dir, us sentiu tranquils? I els jugadors se senten tranquils o els jugadors estan més tensos?
Et diria que en comparació amb altres equips que tenen l'etiqueta de favorits o l'etiqueta de que han baixat de l'Hockey Lliga i l'objectiu primordial del club és tornar a pujar i es munta un equip per tornar a pujar, no estan acostumats doncs, a veure's doncs, a 1, 2, 3 punts de la situació de la zona de descens. I això hi ha jugadors que els hi pesa molt. Uh-huh. Veies partits de fa mes i mig enrere o de fa 2 mesos i es jugava exactament com s'està jugant ara. No veus un canvi substancial amb la forma de jugar. Veus petits detalls doncs, que evidentment es van millorant i el que veus és que la gent des de dintre estan molt tranquils, segueixen treballant igual que el primer dia i els resultats han començat a arribar. I el que ens dona molta tranquil·litat és dir, anem a complir el primer objectiu, que és allunyar-nos de les zones de descens. Ara estem a 3 partits i podem seguir treballant doncs, per intentar allargar el màxim possible estar a la part de dalt. I si al final doncs, podem treure el cap, doncs, Fantàstic.
Home, esperem que sí.
Deixem de destacar-te una notícia que ha passat aquestes últimes setmanes a l'Hockey Lliga, que és una cosa que feia anys que no passava des de que jo segueixo l'Hockey Lliga, la Nacional Espanyola, que
és l'any que ve.
Això és l'any que ve, és que ja estava jo... és la retirada d'un equip, com és el cas de l'Oviedo Hockey Club. És l'equip que va baixar l'any passat de divisió d'honor. Hi ha hagut, suposo, que problemes amb els patrocinadors i aquestes coses, i hi ha hagut doncs un equip que s'ha retirat. Llavors això afecta els altres equips.
Com pot afectar als altres equips la retirada d'un equip en una lliga?
Aviam, a priori, fins que no es resolgui la federació, el sentit comú ens diria que tots els equips que han jugat contra l'Oviedo, tots els punts que han guanyat, se'ls retiri els punts i doncs, es fa neteja del que ha passat amb aquest equip.
Uh-huh.
Una miqueta el culpable, evidentment, en primera instància és l'Oviedo, doncs perquè es comença la temporada sense tenir tancat un pressupost, que els passa a molts clubs, però jo aniria una mica més amunt, perquè aquí, en aquest sentit, la federació, com es fa amb altres esports, abans de començar s'hauria de donar unes garanties que puguis cobrir tota una temporada.
No s'ha de fer en la Primera Nacional?
A la Primera Nacional el que pagues és un cànon a principi de temporada, que s'assumeix que és els arbitratges, totes aquestes coses, però en cap moment et fan avalar un pressupost com seria a l'ACB mateix, ho fan, no? Per exemple, els problemes que té el Manresa, doncs, per acabar de concloure tot el pressupost.
S'ha donat el cas de Girona, que no s'ha pogut començar la competició, però això és previ, perquè evidentment doncs causa uns perjudicis a molts clubs, un desplaçament a Oviedo, en aquest cas el cost és econòmicament pel club és important, i després adulteres una miqueta la competició.
Clar, perquè són tres punts que potser abans els havies guanyat, els altres els havia perdut, i ara doncs tots es fiquen a zero i són punts que pels que els ha guanyat doncs suposo que també doncs afecta.
I a més a més, això suposa, per exemple, aquesta setmana doncs el Respeig no va jugar. Llavors et passa com està passant a l'ACB aquest any, doncs que et queden equips que, com passa a la Federació Catalana, que és una casa de barrets, doncs queden equips penjats i que doncs estan una setmana sense jugar, o la Federació Catalana, per exemple, hi ha grups amb tres equips que es diuen descansa, o dos equips, perquè un cop s'ha fet el sorteig, hi ha equips que es retiren i queda allò allà doncs, en el limbo. No? Llavors tens dos equips que podrien estar jugant entre ells, però clar, si juguessin entre ells, llavors la lliga quedaria més curta el compte i és tot una
mica... Sí, però jo suposo que en l'esport més amateur, o és a dir, categories encara més inferiors, bueno, això pot passar perquè evidentment no pots demanar avals, per exemple, ja a qualsevol club, no? Has d'intentar doncs, donar una oportunitat a tothom, però ja en aquestes categories suposo que és més, afecta més. I amb equips com el CIPSAB, en el qual doncs ets el líder d'aquest projecte, d'aquest nou projecte, després de que l'any passat o dels dos anys negres que ha viscut doncs, els segons equips de Sant Feliu, sembla que aquest any tornem a viure doncs un any dolç o un any més amb més llum. Quin canvi hi ha hagut, Carles?
Estem vivint un any amb, com a mínim, les sensacions que tenim amb més treball d'equip i amb una miqueta més de seriositat, que és bàsicament l'objectiu que es va marcar a principi de temporada. L'objectiu molt clar del CIPSAB és formar jugadors pel primer equip. Això és des d'on partim. I per formar jugadors pel primer equip s'han de tenir uns hàbits de treball, uns comportaments, etcètera, i uns valors que és el que una miqueta intentem que arribin amb els jugadors.
Fer una filosofia de club, suposo, no?
No crec que el CIPSA estigui a dia d'avui en disposició de cada any anar a buscar dos, tres jugadors amb necessitats, amb les dificultats econòmiques doncs, que a vegades ens trobem amb certs clubs. Aleshores, doncs, exemples com el Marc, que és un jugador fet a Sant Feliu i que és un jugador que el veus i es desviu a la pista i ho viu i és una miqueta la filosofia que hem d'anar agafant a mig plaç a Sant Feliu.
I són aquests dos o tres jugadors en aquest segon equip per poder anar potenciant el primer equip?
El potencial hi és. Una altra cosa és que s'hi arribi.
S'han de polir. Són diamants en brut, per dir-ho d'alguna manera.
S'han de polir moltes coses.
S'han de polir moltes coses. Polir moltes coses perquè, sobretot perquè l'equip sembla que en aquests dos darrers partits ha posat una miqueta el fre, no? No sé si les diverses baixes, etcètera, han pogut afectar o simplement és una situació que, clar, sostenir sempre guanyar també és molt complicat.
És complicat i hem jugat doncs, contra dos rivals d'entitat, dos equips que estan a la part alta de la taula, però... ni quan hem tingut 10 partits consecutius o 9 victòries consecutives i un empat ens hem cregut que les coses estaven fetes, ni ara amb dues derrotes direm, ostres, tirem tota la feina feta i ara no en sabem. Queda tota la segona volta i tres partits de la primera volta. Al final de la temporada veurem on estem. I si prenem com a referència molts partits que hem fet durant aquestes primeres jornades amb rivals que estan a mitja taula cap avall, els partits els hem de lluitar tots, els hem de treballar tots, els hem de madurar tots i ens costa guanyar tots els partits. No tenim, podré dir, un, dos partits relativament senzills, però la resta són, si veus marcadors, guanyem d'un gol, perdem de dos, aquesta setmana hem jugat contra el líder, un equip, el Vigas, que ve amb jugadors que l'any passat estaven jugant a Nacional Catalana, amb molt bon nivell, i en tot moment vam estar dintre del partit i fins als últims segons vam estar empatats, guanyaven d'un, i les sensacions amb aquest partit han sigut molt positives. Evidentment, durant la temporada hi ha lesions, hi ha sancions, hi ha moltes circumstàncies, i tenir una línia de només victòries és estar en mans de molt pocs equips.
Parlant de sancions, en un moment de la temporada, aquest any sabem que el segona combina jugadors del segona i del júnior. Hi ha hagut una situació una mica complicada amb el júnior en un moment donat. Això està controlat ja pel club i per tots plegats o no?
Va ser un dels objectius que ens vam proposar amb el David Piera i amb el Paco González i amb la Junta, que ens van marcar que volien que no hi haguessin comportaments fora de lloc dintre del club. Es venia d'unes temporades anteriors complicades per diferents circumstàncies i hi ha hagut algun cas, com va ser abans de Nadal, que van haver una sèrie de jugadors, que em sembla que vosaltres ho vau estar comentant, que no van tenir una actitud correcta. Evidentment, aquí hi ha hagut dues actuacions. Una via federativa, que ha sigut una sanció, i una via interna del club. El club té un reglament de règim intern i s'aplica a jugadors, tècnics, directius i inclús, si no recordo malament, a aficionats o socis. Aleshores, en aquest cas no hem dubtat gens.
Independentment, s'ha aplicat directament
al codi. S'ha aplicat un codi intern que està per escrit, que el tenen els jugadors, i evidentment ens ha perjudicat amb la feina del segona? Probablement, però és que és una de les formes que els jugadors entenguin que estem fent un esport, que ho fem per divertir-nos.
I que hi ha d'haver una implicació.
I que hi ha d'haver una implicació i hi ha d'haver un comportament correcte. Uh-huh. Això, ho deies al principi, forma part de la formació de la base.
Que és bàsica. És bàsica perquè al final no ens oblidem que estem formant persones, que no només estem fent jugadors, màquines, robots que acabaran sent grans esportistes d'èlit, sinó que al final estem formant persones. Així doncs, Carles, ja per anar acabant, on hem de posar el CIPSAB a final de temporada? Perquè veient que tot sembla que s'està fent molt bé i que la línia és força ascendent, podem pensar en un possible ascens o no?
Podem pensar que hem de treballar fins a final de temporada.
No tirem dels tòpics.
És com a Guardiola. És com a Guardiola.
hem de ser realistes, tenim un equip molt jove. És un equip bàsicament el 70-80% de jugadors júniors, si excluïm els dos porters, i jo em veig, i els he dit als jugadors, si seguim treballant i jugant amb l'actitud, per exemple, que vam jugar dissabte passat, em veig a les últimes jornades, que seran les maques de jugar, perquè tornarem a jugar amb els equips que ara mateix estan a dalt, disputant a la part alta de la classificació. Si som capaços d'acabar bé la primera volta i començar com vam començar la segona volta, perquè no serveix de res fer un bon resultat aquest cap de setmana i després d'aquí dues setmanes perdre contra un equip que ens pot passar de mitja taula cap a baix. Uh-huh. Una cosa, això és un marató i és molt llarg, però s'ha d'estar ben situat, a les últimes 5 jornades hem d'entrar ben situats si volem estar a la part de dalt de la classificació.
Estic segur que hi serem.
I com a part implicada una mica també, dir-vos que és molt maco jugar així, no? El divendres després del partit ho comentàvem, que havíem perdut, però tothom marxava amb la sensació cap a casa de dir, ostres, pues mira, hem donat tot el que hem pogut I a més, dir-te que al pavelló hi havia més gent pràcticament divendres que dissabte. Divendres va venir...
Bueno, dissabte hi havia el Barça, que és una competència
sí,
dura.
Sí, però divendres
dura.
Hi va venir molta gent de Vigues, a més, però molta
hi havia
gent.
Molta, hi havia més gent.
Hi havia més gent de Vigues que de Sant Feliu, però de fet...
Ah, trampós!
Però bueno, però hi havia molta gent, i realment gent, per gent com vosaltres...
Vam perdre l'ocasió de cobrar una bona entrada, no?
Sí,
llàstima que no era el primer equip.
Però per gent que no hi estem acostumats, doncs, a jugar amb tanta gent... Jo, a vegades el primer equip al banquet i així sí, però vull dir que jugar així és molt maco, vull dir, sentir que la gent t'apreta, sentir que cada vegada que doncs, hi ha un gol o hi ha alguna decisió arbitral o qualsevol jugada, notar que hi ha gent allà i poder-te mirar el públic i veure que, doncs, que estan cridant i veure cares que no hi estàs acostumat a veure-les, no? Van venir molta gent de futbol, que van venir expressament, és molt maco i jo els animo a continuar pujant, doncs, cada divendres, que si volen saber quan juguem poden seguir, doncs, des de la nostra agenda del blog.
El Ton, si fos un d'aquells atletes que fa salt de pèrtiga i tal, demanaria que l'aplaudissin abans de córrer. És dels típics.
No, però tu saps molt bé que quan, doncs, jugues a casa s'ha de fer notar. Que
i no, i quan es juga a casa hi ha d'haver el jugador número 12 que sempre ajuda. El que sí ajuda és que entrenadors com en Carles Marín estiguin tan oberts per poder parlar tranquil·lament de com funciona i com va la situació dels equips d'hoquei, perquè tots ens actualitzem una miqueta més i en sabem una miqueta més. De veritat, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquí al Tu Jugues.
Gràcies a vosaltres.
I esperem a final de temporada, doncs, poder tornar-nos a reunir per parlar, doncs, d'aquesta situació que dius tan maca per poder pujar de categoria.
Si de cas, tirem a punt com fa uns quants anys el cava, per si passés alguna cosa. Algun any hem acabat ruixats de cava aquí dintre l'estudi.
Doncs el guardem, el guardem. Carles, moltes gràcies i fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres continuem parlant de la Copa del Príncep, perquè hem de parlar d'aquest tema, abans no deixem l'hoquei, perquè hem de recordar que el Cipsa té possibilitats, aquesta, depèn de com acabi aquesta propera jornada, de poder estar a la Copa del Príncep. La Copa del Príncep, una miqueta, Ton, és, diguéssim, la Copa...
La Copa del Rei, però com que és de segona, doncs és del Príncep.
Una mica com el handball, no? La Copa Sobal, es diu aquesta que juga en un cap de setmana,
o sigui,
i que hi ha
primers,
els quatre primers, només, etcètera, etcètera.
Es juguen, doncs, a la Copa del Rei de bàsquet, estava pensant, la Copa del Rei, que són els 8 primers, la Copa d'hoquei, em sembla que també són els 4 primers, no sé si ho dic bé o no ho dic bé. Doncs la Copa del Príncep és una trobada dels 4 millors equips, o dels 3 millors i el Vendrell com a club organitzador, el Vendrell el dia...
Però és una cosa que no entenc, perquè el Vendrell no està ni entre els 10 primers classificats, i per tant queda una miqueta descafeinada aquesta competició, perquè el maco és veure els millors equips. Clar, evidentment, si l'organitzador hi ha de ser-hi, és estrany, perquè també seria com si el Barça fes la final de la Copa d'Europa i hagués d'estar ja classificat en algun tipus d'eliminatòries, no?
Sí, més amb un equip com el Vendrell que va pujar aquest any, vull dir... Jo podria entendre que premiessin, per exemple, doncs, la veterania d'un Liceu o la veterania d'un Tordera, d'un Vigo, en aquesta categoria, no? Vendrella em sembla que va estar aquí amb la nostra categoria fa uns quants anys, també ha anat pujant, ha anat baixant, però vull dir tampoc que...
En tot cas, si en el cas que el Vendrell doncs participés dintre d'aquests 4 equips que han de jugar, en aquests moments la classificació està liderada pel Coïnsa Liceo amb 29 punts, el Jeyec amb 24, l'Alcobendas amb 22 i el Cipsa amb 21. Per tant, la manera que tindria el Cipsa de poder estar classificat per aquesta eliminatòria de la Copa del Príncep seria que l'Alcobendas o el Jeyec perdessin i el Cipsa guanyés a casa del Raspeig, que no és partit fàcil perquè el Raspeig doncs està a 2 punts del Cipsa en aquests moments. I no tindria el Raspeig en aquest cas opcions. Si fossin els 4 primers equips, llavors ja aquí ja hi ha més trifulgues. Perquè si són els 4 primers equips i el Vendrell quedés fora, el Cipsa ara mateix estaria classificat amb 21 punts, però Tordera, Vigostic i Vilafranca també tenen 21 punts i Raspeig 19. En el cas que guanyés el Raspeig, evidentment passaria el Cipsa i el Cipsa quedaria fora de possibilitats de poder disputar aquesta Copa del Príncep. Però si el Cipsa empata o guanya, té possibilitats. Empatant, sempre que el Tordera i el Vilafranca facin el mateix resultat, és a dir, empatin o perdin, i guanyant el Cipsa ho podria passar, o podria fer entre aquests 4 primers, sempre que el Tordera i el Vilafranca, evidentment ja oblidant, doncs, que donant pel fet que l'Alcobendas i Jeyec guanyen, doncs que el Tordera i el Vilafranca no guanyessin per una diferència. El Tordera de més de 2 gols de la diferència que hagi aconseguit el Cipsa en el seu partit i el Vilafranca de més de 5 gols de la diferència que hagi aconseguit el Sant Feliu el Cipsa en el seu partit. Per tant, possibilitats hi són. I si hi són, nosaltres evidentment anirem al Vendrell a seguir aquesta final de la Copa del Príncep els dies 31 i 1 de febrer. 31, podem dir, de gener i 1 de febrer, evidentment. No ho faran tan separat, aquesta gent de les federacions a vegades són una mica tronades, però no tant. Per tant, moltes possibilitats per l'hoquei i nosaltres molta informació per la setmana vinent. I continuem ara sí parlant de futbol. Engrandim una miqueta la pilota i deixem els estics al costat.
Hoquei patins, bàsquet, futbol, tennis, motor. Tots els esports de Sant Feliu al Tu Jugues, Ona Codinenca.
Futbol a casa amb els Tu Jugues. Els dilluns a Ona Codinenca.
I quan parlem de futbol aquest any, portàvem unes jornades que havíem de parlar de dificultats, de pors, de mirar tota l'estona doncs, a la zona de descens. Encara avui, evidentment, hem de mirar de reull a la zona de descens, però, gràcies a Déu, un cop finalitzada aquesta primera volta, sembla que el Sant Feliu Club de Futbol es comença a consolidar, comença a agafar-li una miqueta la mida a la primera territorial, també doncs, col·laborant els equips rivals, que sembla doncs, que no acaben d'engegar ni de fer gaires punts, i per tant, sembla que ens podem allunyar una miqueta més d'aquestes passes de descens, d'aquestes doncs, temeroses no? I com psicòtiques places de descens. Aquesta setmana el Sant Feliu jugava contra el Júnior, un equip de mitja taula, i la veritat és que vam veure un Sant Feliu de dues cares, no? El Sant Feliu del Jekyll i Mr. Hyde, perquè a la primera part va fer un futbol molt directe, sabent el que volia jugar, tenint molt clar com havia de jugar el partit, fent múltiples ocasions, anant-se'n amb un 3-1, però es podia haver anat tranquil·lament amb un 5-1, perquè evidentment el penal que van fer va ser claríssim amb un Júnior que bàsicament tenia 2-3 jugadors que eren autèntics cracs, a banda de parlar d'un equip molt jove, molt més jove que el Cipsa, que això és parlar d'un equip fet de base.
Si no tinc mal entès, em sembla que el Júnior és una fundació, no? Una història d'aquestes o no?
És un equip de Sant Cugat i no sabria dir-te si és una fundació.
Sí, perdó, em sonava de... perquè el Júnior també tenen un hoquei gespa i són un equip d'aquests importants.
Doncs és un equip important, segurament, pressupostament és important.
Sí, això segur. Això per segur. Això t'ho puc afirmar.
En tot cas, doncs, el partit va ser així. La segona part la cosa va canviar, l'equip va sortir més oxidadet. Alguns jugadors se'ls veia força cansats i per tant la cosa es va complicar una mica més. Tot i així es van tirar una miqueta de veterania. Jo crec que en Santi va estar molt encertat fent els canvis, donant una miqueta més de múscul a l'equip perquè estava una mica desfondat, i va saber doncs, estar i treballar i lluitar aquests partits amb una segona part molt menys vistosa, i el resultat al final va acabar amb un 3-2, però va ser un gol que va ser el darrer minut, vull dir que no és un gol d'aquells que et va fer patir, no? Perquè ja estava tot solucionat, tot i que hi havia gent que sí que anava dient com es facin el segon patirem, no?
Suposo que és una mica l'evolució que ha d'anar seguint aquest equip, no? Ha començat, com dèiem, molt així, podríem dir, a tantines, no? Allò anar fent, ara comencen a agafar la bona línia, han agafat la bona línia a les primeres parts i els hi fa doncs, acabar de consolidar el joc a les segones parts i acabar d'assegurar
En tot cas, jo crec que qui millor ens pot ajudar a entendre tot plegat i la situació i el petit gir que ha fet aquest Sant Feliu de Futbol potser no és ningú més que el seu entrenador, en Santi Rodríguez, que crec que el tenim en directe aquí al Tu Jugues. Santi, bona nit.
Hola, bona nit, Quim.
Com sempre, doncs, moltes gràcies per estar amb nosaltres, encara que siguin aquestes hores d'un dilluns.
No hi ha de què.
Santi, com dèiem, sembla que l'equip comença a consolidar-se a la primera territorial. És així?
Bueno, yo creo que, como has dicho antes, poco a poco estamos cogiendo la medida, la categoría y poco a poco estamos viendo cómo se pueden desarrollar los acontecimientos, poco a poco estamos creyendo más en nosotros mismos y yo creo que, y espero que tenga un final feliz.
Aquest any he vist un altre Santi, he vist un Santi amb més reacció, estirant una miqueta més del fondo d'armari, utilitzant molt més jugadors. Són les circumstàncies, les lesions, etcètera, etcètera, o és la teva predisposició a voler, doncs, intentar anar fent la rotació normal d'un equip?
Bueno, es un poco todo, ¿no? Yo, como entrenador, siempre se lo digo a mis jugadores, también estoy creciendo, ¿no? Estoy intentando aprender y estoy intentando, pues, coger experiencia. Yo no llevo entrenando un primer equipo 15 años, ni 20. Entonces, a base de experiencia, de fallos, pues uno aprende a corregir errores. Y yo creo que, bueno, entre todos estamos intentando buscar todos los métodos para que el equipo funcione.
Ara veig que la posició que ja està consolidada és la que Ricard Coca jugant al davant, que ha sigut un canvi que jo crec que ha sigut bastant important, sobretot en la vessant ofensiva del canvi de l'equip, no?
Sí, sí, yo creo que, bueno, ha sido un acierto. El año pasado Ricard conmigo siempre, incluso en las categorías inferiores, había jugado en la media punta. El año pasado conseguimos ponerlo en banda y también fue un acierto porque fue un jugador desequilibrante. Y este año, bueno, empezó jugando en banda y ahora está jugando en punta y también yo creo que está haciendo un acierto, ¿no? No. Ricard también es un jugador que en el tema ofensivo aporta muchísimo al equipo, es desequilibrante, entonces, bueno, yo creo que está aportando sobre todo gol, ¿no? Que yo creo que es lo que me faltaba un poco, ¿no? Gol, porque sí que no llegábamos demasiadas ocasiones, pero las que llegábamos teníamos que conseguir definir y yo creo que ahora el equipo lo está consiguiendo.
Aquesta setmana, per això vam veure dos equips una miqueta, no, Santi? Primera part, un equip molt decidit, molt sabent el que havia de fer, i la segona, doncs la cosa va baixar una miqueta més, va ser molt més de contenció, molt més treballat, no? També d'una forma lògica, però sí vam veure potser alguns jugadors físicament una mica fatigats. No sé com ho vas veure tu.
Bueno, suele pasar en el fútbol, ¿no? Sabíamos que los puntos eran importantísimos. En la primera parte salimos súper mentalizados. Yo creo que quizás incluso fuimos por una marcha sobre la que teníamos que haber ido, demasiada ilusión, demasiadas ganas. Y también el juego se basó sobre todo por banda de Ricard en la punta, que fue el que rompió el partido. Entonces Ricard hizo un esfuerzo, bueno, tremendo, ¿no? Lástima el gol, porque el penalti en el minuto 45 y 46 que nos dio, nos puso un poquito en alerta, ¿no? Ese pequeño miedo que te entra cuando las cosas no te salen demasiado bien. No hubiera sido lo mismo empezar la segunda parte con un 3-0. Entonces el equipo, bueno, la segunda parte ellos tenían que intentar, si querían remontar el partido, pues ir a muerte, ¿no? Nos pasó un poquito al revés que contra el Bárbara. Bárbara, la primera parte salimos un poquito como la segunda, este domingo, y la segunda para intentar empatar, pues fuimos a muerte, ¿no? A veces los partidos o casi siempre tienen dos caras. Es muy, muy difícil mantener el mismo ritmo durante 90 minutos.
Una segona part on sí que, finalment, per almenys personalment, que vaig estar mirant el partit i també per els doncs, comentaris que sentíem allà, un fitxatge d'aquesta temporada, com ha sigut en Christian, que doncs, no li acaben de sortir les coses com ell voldria segurament, jo crec que va fer una segona part de 10. És a dir, segurament no va fer cap gol jugant de davanter, però ell sol va saber mantenir la defensa del júnior molt allunyada i molt pressionada en tot moment, eh?
Sí, la media parte, bueno, pensamos eso, ¿no? Que nos estaban llegando muy bien por banda, sobre todo iniciando el juego desde atrás, desde su defensa. Cristian es un hombre, bueno, que lleva muchos años en San Feliu, quizá le está costando porque lo dejó y entrar otra vez en la dinámica del grupo y del equipo, pues bueno, no es fácil, ¿no? Pero como le comenté a él y lo habíamos hablado, si cuando no te salen las cosas, lo único que puedes hacer es trabajar y sacrificio y trabajar, y él, pues bueno, lo consiguió. Hizo Ricard lo que hemos hablado, ¿no? Hizo un partido en la primera parte, yo creo que de 10, y bueno, en la segunda parte ya estaba más dosificándose, ¿no? Y fue él arriba el que mantuvo a raya a sus laterales.
¿Has pensat en fer una davantera completament jove amb el Ricard i amb en Cristian de dueto?
Sí, sí, no hay ningún problema. A veces, bueno, alineaciones se te pasan por la cabeza, a decir, ¿no? Però bueno,
tot ens agrada fer de tècnic, Santi, ens has de perdonar, però no, tots no. Sempre tenim les nostres idees i les volem transmetre. Sembla que haguem descobert alguna cosa.
No, no, s'entiende. Aparte, bueno, el fútbol es lo bonito de eso, ¿no? Que todo el mundo puede opinar. Lluís ha pasado por dos semanas complicadas por un proceso gripal y tal, y no estaba 100%, pero sí que la primera parte, pues lo que hablamos, ¿no? Su veteranía, jugar de espaldas a portería, dar buenas asistencias al compañero, pues era importante, ¿no? Bueno, en la segunda luego ya buscamos eso. Con los cambios buscamos mucha más frescura, mucha más tranquilidad, intentamos mantener la posición y, bueno, yo creo que lo conseguimos. El segundo gol, parece que el resultado ha ido abultado para quien ha visto el partido, pero fue una anécdota porque yo creo que supimos mantener a raya.
No,
un
va.
Equipo como el Junior, que está en media tabla, un buen equipo, muy buen equipo, y meter tres goles en primera regional en la primera parte no es nada fácil.
I les bones notícies, com a mínim que jo vaig veure, és un Monchi molt ben posat en el lateral esquerre, que feia doncs dies que jo no l'havia vist tan bé, mantenint la posició i pujant només aquelles vegades que es fa de forma intel·ligent, i la recuperació, o jo l'he titllat de fitxatge d'hivern de Rubén Hidalgo.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. El Jordi hizo un partido, bueno, sensacional, como toda la línea defensiva. Rubén, tanto Rubén como Javi, como Rafa, luego Sario Macía también, estuvieron impecables. Y bueno, la verdad es que estoy súper contento de haber recuperado a Rubén Hidalgo, porque siempre, el año pasado ya lo fue, es un jugador importantísimo para el equipo, porque es muy polivalente y aparte tiene una manera de jugar que tranquiliza al equipo, ¿no? A mí no me tranquiliza porque es un poco... Bueno, tiene una forma de jugar que te altera, ¿no? Pero es un jugador importantísimo que llega a todos los balones, que yo creo que es lo mejor que nos podía haber pasado, ¿no? Recuperar tanto a Rubén Hidalgo como a algunos jugadores, ¿no?
Perquè el punt d'inflexió del canvi de l'equip aquí a la primera territorial ve després d'una reunió de vestuari important, de la que se n'ha parlat molt, se n'han dit moltes coses. Què és el que va passar realment, Santi, en aquell vestidor, aquell dimarts, crec, un dimarts abans de Nadal, en el qual us reuniu tots i explica'ns el que es pugui explicar, però una miqueta què es va parlar doncs, perquè hi hagi aquest canvi, o hi hagués hagut aquest canvi?
Bueno, la verdad es que el cambio ese, pues bueno, todos estamos esperando que pasara, ¿no? Porque jugar en segunda regional no tenemos que jugar en primera regional. La mayoría de jugadores que hay actualmente en la plantilla pues nunca habían jugado en primera regional, y el cambio pues es muy grande. Entonces, bueno, no pasó nada excepcional, ¿no? Nos reunimos todo. Yo siempre he sido un hombre, un entrenador que da mucha confianza a mis jugadores, ellos también la tienen conmigo, y nos sentamos tranquilamente y nos dijimos más o menos las cosas que teníamos que hacer entre todos para cambiar, ¿no? Porque la cosa no iba demasiado bien. Unas cosas las hemos conseguido cambiar, otras cosas las vamos a intentar cambiar con el tiempo, pero bueno, yo creo que nos fue bien porque a veces piensas cosas y eso, pero no las dices, ¿no? Y entonces a veces decirlas y hablar, no solo con los jugadores, sino con la directiva o con tu delegado o con quien sea, pues te hace bien, ¿no? Otra opinión, otra manera de ver las cosas, otra... Que no quiere decir que lo vayas a hacer, pero bueno, siempre es bueno hablar, ¿no? La comunicación es buena.
Potser també el canvi de pensar primer que tant era el que es fes, ara pensar doncs, que s'ha de mantenir, perquè una mica, inclús el missatge que venia des del club era que tant era, no? Que era un premi, que tot era un regal. I jo crec que inclús els mateixos jugadors, bueno, crec, no ho sé, perquè diversos jugadors ho havien manifestat, de que els hi sabia greu, no? que s'enviés aquest missatge. Crec que tots plegats va tocar fer teràpia per treure aquest missatge de sobre, no? I dedicar-se a lo que s'ha de dedicar, que és jugar i competir.
Sí, la verdad es que la terapia más o menos vino por ahí, ¿no? La verdad es que empezamos la temporada sin un objetivo claro. El año pasado en segunda regional todos hablamos, este año hemos subido, pero el año pasado nadie pensaba en subir, ¿no? El objetivo era hacer algo importante, intentar disfrutar, intentar que los jugadores cogieran experiencia y yo también, ¿no? Al final nos vimos con el premio y nos dimos de bruces con el ascenso, y entonces, bueno, casi todo el mundo pensó, bueno, no pasa nada, si bajamos, no pasa nada. Eso quizás te hace no relajarte, sí, pero sí que no estés con la tensión y la mentalidad adecuada para afrontar esta categoría tan difícil, ¿no? Entonces, bueno, nos sentamos, hicimos terapia, dijimos que había que tirar para adelante, que era importantísimo para San Feliu que el club se mantuviera, ¿no? Y bueno, ahí en eso estamos y yo creo que entre todos lo conseguiremos porque yo creo que tenemos capacidad para lograrlo.
I ja t'hi fixes en la tercera? Perquè crec que hi ha algun jugador que de cara a l'any vinent, i si no aquest, té forces possibilitats, eh?
Sí, sí, yo siempre que puedo voy a verlo, aparte el entrenador del tercera es amigo mío y hablamos mucho, ¿no? Sí, evidentemente que hay jugadores, por eso están donde están, ¿no? Hay jugadores muy interesantes en el segundo equipo, el tercera, y seguramente con total seguridad estén en el primer equipo, si no este año, el año que viene. De momento, bueno, las cosas las estamos haciendo así, no sé si equivocadamente o no. Y espero, bueno, que el tercera pues consiga lo que se merece porque están trabajando muy bien.
Segur que sí, que ho aconseguirà el tercera i també ho aconseguirà el primera territorial. I l'any vinent no tindrem dos equips de segona, sinó una segona i una primera, que és el que toca aquí a Sant Feliu, i més per la qualitat de les persones que esteu al darrere i a les que estan en el camp. Santi, molta sort, moltes gràcies com sempre per estar amb nosaltres i fins aviat.
Pues nada, muchas gracias y bueno, ya sabéis que espero que nos sigáis siempre y que nos sigáis animando porque pues como el año pasado el equipo necesitaba de todos para ganar, este año también necesita de todos para intentar mantener la categoría.
Segur que sí que estarem allà, ja ho saps, Santino. Nosaltres no perdem la... Som com els de... aquells que no perden mai l'esperança, com es diuen...
La moral de l'Alcoyano.
A l'Alcoyano, la moral de l'Alcoyano. Nosaltres som com l'Alcoyano, eh? No, tu no t'amoïnis. Estarem allà, passi el que passi. Molta sort, de veritat, i a tot l'equip. I fins aviat, de veritat. Una abraçada.
Molt bé. Bona nit i gràcies.
Santi Rodríguez, entrenador del primera territorial, i el tercera, que va fer ensopegada aquest cap de setmana. Va faltar una mica de concentració d'aquest tercera, eh? Després de que en Pep Acosta al minut 1 hagués de sortir canviat perquè per un cop de colze, que el vaig veure jo a la nit i tenia l'ull doncs, una miqueta...
De vellut, que sentia.
De vellut, bastant de vellut. Sembla doncs que després
l'equip es va desconcentrar una miqueta.
Es va desconcentrar amb el canvi i no sé si va venir des de darrere o no, però la qüestió és que al final doncs, va estirotar tot plegat i amb un equip que no entrena mai, perquè no entrena en cap dia, només va necessitar un gol per guanyar el tercera. Notícia positiva, com dèiem, que un jugador va tornar a debutar després de penjar les botes.
Ja em sembla que és un home gelós del Xuso i companyia.
Jo no ho sé. Senyor Ismael Toneu, bona nit.
Hola, bona nit.
Bueno, tu ets d'aquells jugadors que mai podem dir que has penjat les botes o com funciona la història?
Ara estaven semipenjades, eh? Però, mira, se'ls va lesionar un noi que jugava al mig del camp, el germà del Pablito. I, mira, l'entrenador també som amics, m'ho va dir, i mira, em va faltar poc per tornar.
Sí, que tenim l'Isma Toneu un altre cop al mig del camp. Com t'estàs sentint, doncs, en aquests primers partits, després de tant temps sense jugar de forma ja més, diguéssim, regular? Tot i que sabem que ja anaves a jugar algun dia que altre entre setmana amb aquests entrenaments especials que fa el tercera.
Sí. Home, has notat una mica la falta de ritme, però bueno, espero agafar-la ràpida. Com tu has dit, alguns dimecres hem anat a entrenar amb el tercera, uns quants, i vulguis o no, ja hem agafat una mica la forma de jugar amb l'herba, que també és diferent. Però, bueno, mica en mica ens anem posant a to.
Però quin equipàs, el tercera. Feia molts anys que el Sant Feliu no tenia un tercera amb aquest potencial, eh?
Sí, i a part d'això és amb la seriositat que o sigui, que s'han agafat les coses, no? Perquè primer, començant pel Fernando, que vull dir que és un home que viu el futbol... I, bueno, està tot el dia pensant en el que farem, en el que entrenarem, en la tàctica que farà, en els resultats dels altres equips, vull dir... I els jugadors mateixos també entrenant 3 dies a la setmana ja és una cosa que molts anys enrere això ni passava pel cap que un tercer regional pogués entrenar 3 dies perquè els jugadors passaven bastant.
En tot cas, aquesta setmana us va guanyar un equip que no entrena mai.
Sí, això ens van dir, sí.
Home, això no pot ser, eh? Aquí va haver-hi una empanada, no? Va haver-hi una mica d'empanada aquesta setmana.
Sí, el que passa que són aquests, a més, en camp de sorra, i són aquests equips que hi van molt, i nosaltres en vam tenir 3 o 4 així la primera part, que es van passejar per davant de la línia, que si aquestes en fas un o dos, aquest equip ja es desarma i ja baixa molt la intensitat. Però si vas mantenint el 0-0, van aconseguint, doncs mira, al final del partit devia faltar 10 minuts, un quart d'hora, ens van fer l'1-0 i ja, llavors ja tots són nervis i ja vas malament.
Doncs esperem a final de temporada transmetre en directe aquest ascens de segona territorial, sí, del tercera. I més et volíem felicitar i donar-te l'enhorabona i molta sort per al teu redebut. Que ja vaig sentir mal crac per aquí darrere.
Sí, el tinc. És que estan fent el Cracòvia per la tele i estava veient l'Eto.
Doncs escolta, una forta abraçada, de veritat.
Molt bé.
Que vagi bé, Isma, bona nit.
Vinga, adéu, bona nit.
I queden 30 segons només per acabar el programa d'avui. Ton, moltes gràcies. Pau, igualment, moltes gràcies. La setmana vinent parlarem d'aquest tema que tenim aquí, del tema webs, de la webesfera esportiva de Sant Feliu, que hi ha moltes coses a dir. Sí, Ton, ho sé. I parlarem amb Pep Parés per al tema de la Pirena, aquest codinenc que munta aquestes històries. Tindrem moltes coses la setmana que ve aquí a partir de les 9 i a l'hora de la setmana al www.tujugues.com. Moltes gràcies a tots, una abraçada i fins la setmana vinent.